Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Passen 5 minuts de 2:15. Lluís Cabal, hola, hola.
Molt
Cabal,
bon dia,
hola,
com estem?
Hola, així que no ens feia molts dies que no
ara
ens veia.
Ara feia molts dies que tu i jo no ens veiem,
com
sí.
Com que em portes aquí a gent famosa quan jo no hi soc.
Quan tu no hi ets.
Ho trobo
quasi
fatal.
Quasi de mal gust,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Em sap greu, però...
Jo ja ho veig. O sigui, tu entenc que et fa vergonya ensenyar a la gent que convides...
No, continuïs per aquí.
Qui presenta el programa?
No, continuïs per aquí, t'equivoques molt.
Escolta, què tal, com estàs? Com ha anat tot plegat?
Bé, molt bé, molt bé. La veritat és que molt bé. Bueno, ja saps tu, la setmana passada vam tenir un programa amb una temàtica molt condensada, vam portar un personatge que era en Ramon Gené, que parla molt més que jo.
Ja, això té mèrit,
I no vam tenir temps de parlar d'altres coses, per això avui comencem amb aquesta música, que enllaça una mica amb l'últim programa de just abans de les vacances, de la parada nadalenca. Recordaràs que en aquell programa vam parlar de Händel, vam parlar de la música de Händel, vam parlar del Masies, però no només del Masies, i també vam dir que el dia 19 de desembre anàvem, perquè allò era 19-18, era el dia 16, aquell dia. Per cert, 16 de desembre, se'ns va escapar un detall importantíssim, 16 de desembre de 2019, el 16 de desembre és el dia que va néixer Beethoven, i no ho vam dir aquell dia, vull dir que ara amb retard... 16 de desembre de 2019 era el 249 aniversari del naixement de Beethoven.
L'any que ve festa grossa,
no? I llavors aquest any començava, ha començat l'any Beethoven, que és durant tot el 2020, és aquest any Beethoven. Però el dia exacte és el 16 de desembre, que no ho vam dir. Doncs aquell 16 de desembre també vam dir que el dia 19, el dijous següent, teníem precisament fèiem un concert amb fragments d'aquesta obra del Masies al Centre Penitenciari de Lledoners.
I com va ser l'experiència?
Doncs molt bé. Bueno, ja, no és la primera vegada que anem a tocar en un centre penitenciari. De fet, una part de la part social, diríem, de l'orquestra són aquests concerts. De fa molts anys hi ha activitats de centres penitenciaris i, bueno, realment va ser espectacular. O sigui, jo sempre ho dic, quan vas a fer un concert en un centre penitenciari, t'has d'oblidar del que és un concert a fora, no?, diríem, i perquè és molt especial, és sempre molt, molt emotiu, molt emocionant, i amb un públic sempre molt entregat, i que curiosament, a més és un públic que normalment no està acostumat a concerts sinfònics. Hi havia al voltant de 200 interns, i t'he de dir que va ser... No el vam fer tot sencer, perquè vaig dir una selecció, perquè tot sencer no hi havia temps. Però res, va ser una experiència magnífica. La veritat és que estem molt contents i això, esperem... Bueno, l'endemà, el dia 20, vam anar amb un quartet a fer un concert al Centre de Joves. Vull dir que això ja forma part, com et deia, de la dinàmica de l'orquestra.
Com és la recepció dels presos, en aquest cas? Sobre com quina és la resposta seva? Perquè potser també és el seu gènere, diguem-ne...
No, sí, és molt curiós, perquè, clar, has de tenir en compte que en els centres penitenciaris hi ha sensibilitats i cultures o sigui, hi ha un ventall... Hi ha un ventall espectacular, no? I clar, evidentment, doncs vam anar a tocar una obra d'un caire eminentment catòlic, no? Musical, però eminentment catòlic, en un col·lectiu on hi ha, doncs, ja dic, doncs, sensibilitats religioses de tots tipus. I realment, bé, jo sempre ho dic, i és veritat, ja saps que jo sóc un enamorat de la música, perquè la música és màgia pura, i aquesta màgia es trasllada en aquests casos, no? I evidentment transcendeix molt més la màgia de la música que no pas les conviccions o fins i tot qüestions, doncs, que puguin topar interreligioses, no? I en aquest cas t'he de dir que tothom va quedar entusiasmadíssim. Quan vam interpretar aquest fragment que sonava ara de l'Aleluia, bueno, no és el final, s'ha de dir que l'Aleluia no és el final del Masies, encara no s'ha acabat quan passa això, però el públic va esclatar amb una eufòria espectacular. De fet, a l'acabar és l'obra que vam, és el fragment que vam haver de repetir com a avís.
Sí, va haver avís, eh? Hi ha avisos, eh?
Hi ha avisos, clar que sí, sí, sí. No, no, ja et dic, sempre un concert en un centre penitenciari és una activitat molt ben rebuda, que té una acollida extraordinària i una resposta, una resposta fantàstica.
I de què més vols parlar, doncs?
Bé, això em lliga amb un tema que volia apuntar avui només, perquè ja els portarem un altre dia,
sí.
Però darrere d'aquesta activitat, d'aquest concert, que hi ha l'Orquestra Sinfònica del Vallès, hi havia també el que es diu l'Associació Almasies Participatiu de Barcelona. Qui són aquests? Què és aquesta associació? S'ha de dir que des de l'any 95 a Barcelona es ve fent, sempre per les dates de Nadal, aquesta activitat, que és un Masies que es fa, que hi participa moltíssima gent, eh? Sempre aglutina entre 400 i 500 cantaires. Això és una activitat que ja dic, va començar l'any 95 i que estava auspiciada per l'obra social de la Caixa. El 2017 va ser l'últim concert que es va fer aquesta associació, que es va fer auspiciat per l'obra social de la Caixa. No entrarem ara en matisos, però és fàcil d'endevinar.
Que ja no ho està.
Es va acabar, el 2017 va ser l'últim, i acabat aquest 2017 es va dir que no es faria més. No es faria més a Barcelona, perquè aquest 2019 s'ha fet a Badajoz, Bilbao, Braga, Granada, Les Palmes, Madrid, Màlaga, Pamplona, Porto, Santiago de Compostela i Sevilla. A Barcelona no s'ha fet. Aquests que he dit auspiciats per l'obra social de la Caixa, a Barcelona no. El que passa que tot aquest col·lectiu de cantaires, s'ha de dir molt entusiastes i molt ben preparats, a més, que portaven 25 anys, 23 anys, perdó, amb aquest Masies, doncs el trobar-se que no es podria fer és quan es van constituir en associació per poder seguir ells mateixos autofinançar-se aquesta activitat, i aquest any 2019 ha sigut la segona vegada que s'ha fet. S'ha fet a Barcelona a l'Auditori el dia 23 de desembre i el dia 13 de desembre ja s'havia fet a l'Auditori de Girona, Girona i Barcelona, i va ser amb aquest cor amb el que vam fer aquesta activitat en els centres penitenciaris. Ells després van repetir una selecció encara més breu del Masies i sense orquestra per qüestions d'espai, a piano, a Puig de les Basses, a Batràs i a Mas Enric. I res, només volia fer esment d'això. No és una associació que aglutina més de 700 associats, com dèiem, uns 450 cantaires, que paguen unes quotes doncs, per poder fer aquesta activitat. I això, que és una reflexa molt bé aquest esperit del cant coral a Catalunya, no? Em
sí.
Dóna peu a reprendre
el tema d'avui. Aquí t'he de dir que l'has forçat una mica, això,
que és la història del cant coral, que la tenim una mica abandonada, la vam deixar aparcada també abans de les vacances de Nadal, i m'agradaria reprendre una mica aquest fil, perquè més endavant vull portar un convidat que és història viva i el vull portar aviat, i per això vull avançar una mica en aquest tema perquè ell ens podrà explicar de primera mà tota aquesta història viscuda a partir de la Guerra Civil fins als nostres dies, no? Jo penso que ell ho explicarà molt millor que jo, perquè ell, a més, ho ha viscut i forma part d'aquesta història.
Hem fet fins ara un repàs, sobretot, del segle XIX.
El segle XIX estàvem
al
principis del XX, ja. I si et sembla, mira, escoltarem el número 2, sisplau.
Estem parlant aquí de coses grosses ja,
Sí, aquí, aquesta ja l'havíem posat, però una mica per reprendre el fil. Això és la Santa Espina, d'Enric Morera. Com et vaig dir, la Santa Espina la coneixem com a sardana, però en realitat és una sardana que està englobada a dins d'una obra més gran, que és una sarsuela. Morera ho va titular fàbula musical, però en realitat és això, com una sarsuela, que es diu la Santa Espina, precisament, i aquesta és la sardana d'aquesta obra. L'hem posat perquè, bé, havíem arribat aquí, no?, precisament a Enric Morera, no?, i aquesta intentona de revifar el que era de constituir el que ell era, li deia el teatre líric català, que era una mica aquesta òpera o aquesta sarsuela catalana que no és que no existís, però que tenia molt poques molt pocs exemples i
poca poc,
tradició, es prodigava poc, no? Havia tingut intentones, havia tingut alguns moments que s'havia apropat molt a Wagner, per exemple, si em permets una petita lleugeresa, explicaré una anècdota de Felip Pedrell havia escrit a finals del segle XIX una obra que es titulava Los Pirineus, en català antic, Los Pirineus. El que passa que s'havia estrenat en italià, com era costum a l'època, al Teatre del Liceu. I era una obra que sembla ser que tenia... Bé, es va reestrenar el 2000 i algo al Liceu, però jo no ho vaig poder sentir. Però sembla que l'obertura té unes reminiscències wagnerianes, però molt profundes. Comença allà amb uns tremolos de la corda, amb una cosa així molt lenta, molt lenta. I expliquen que el dia de l'estrena, diu que quan portaven ja com 2 o 3 minuts amb aquests... una cosa així molt sòbria, no? Diu que es va sentir des del galliner una veu que deia «Em sembla que m'agradarà!» Bé, doncs com dèiem, Morera
avui,
havia...
Avui en dia això no, ja no hi hauria tanta paciència,
No sé què dir-te, Jo trobo que la gent protesta poc en els concerts. La gent paga molts calés per coses que no valen res i no es queixa.
Com per exemple?
Però, bueno, és igual, no ens posarem, però jo penso que el públic del segle XIX, del finals del XIX, principis del XX, fins a mitjans del XX, era bastant més crític. O sigui, això de tirar ous i tirar tomàquets, això era, ho feien de veritat.
Ara, sí,
no,
sí, sí, sí.
Ara no ho fa ningú.
Molt més graciós, això, molt millor.
No tenia...
molt millor.
Però quan una cosa no els agradava, com que havien pagat, es sentien amb tot el dret a queixar-se.
Anaven amb ous i tomàquets, per si de cas.
Ara t'ho anava a explicar. No és que anessin amb ous i tomàquets, és que, sobretot en els concerts i sobretot a les representacions d'òpera, com que no hi havia gravacions i s'aprofitava... es feien concerts molt llargs i en les òperes, en els interactes, s'estrenaven obres més curtes, s'estrenaven obres de cambra o fins i tot a vegades, alguna vegada s'havien estrenat sinfonies en un entracte es feia el primer moviment, en el segon, en el tercer, d'una sinfonia, dintre d'una òpera, O sigui, es feia molt...
Passaves la tarda, no?
Clar, passaves la tarda perquè no hi havia altra ocasió de sentir música. Llavors la gent s'emportava el berenar o el sopar o el dinar, se l'emportaven al teatre. Hi ha cròniques que expliquen l'olor que feien els teatres, l'olor de menjar que feien els teatres, la mala olor de menjar que feien els teatres. Clar, què tenien a mà la gent? Doncs ous i tomàquets, és el menjar, ous durs.
Ah, ous durs.
Portaven ous durs. La veritat és que el que tiraven eren ous durs, Però bueno, però sí, la gent, el menjar que tenien, què tenien a mà? Menjar, doncs és el que tiraven. Per això aquesta tradició de tirar tomàquets.
Ara no tenia... Imagina't que comencessin a tirar ous.
Bueno.
No et faria...
No, però ja et dic, jo penso que el públic del segle XIX i fins a mitjans del XX era més crític que ara. Bé, com dèiem, Morera doncs va intentar revifar aquest gènere líric català, va fer unes grans intentones, la Santa Espina és una d'elles, Don Joan de Serrallonga, Brunzelda, Empòrium, vam parlar altra cosa de Tassarba, que era una obra que havia fet la revisió crítica al malograt Ernest Lluc molt poc abans que l'assassinessin. Bé, doncs Morera era un músic format a Brussel·les, a l'estranger, i llavors... doncs ell tenia una visió de la música una mica més àmplia del que podia ser en aquell moment els grans corals. Recorda que havíem parlat de l'Orfeo Català, però l'Orfeo Català s'havia quedat una mica estancat en la tradició una altra vegada, saps? Anem a passos, avancem, ens estanquem, avancem, ens estanquem.
Home, al final és el que passa amb tot, no?
És el que passa sempre, no? Bé, com, altres obres de Morera doncs, serien el Cant de la Senyera, la Sardana de les Monges, les Fulles Seques, Sota de l'Om, l'Empordà, la Nostra Cançó, les Déus es Fonen, i ara, si et sembla, sentirem una, que és el número 3, la Sardana de les Monges. Bé, aquesta
no l'havia sentit,
Aquesta va ser una obra molt, 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 molt popular a l'època perquè amb la posterior prohibició, que després en parlarem, a l'època de la dictadura de Primo de Rivera, de la prohibició de moltes músiques i moltes coses, doncs aquesta va esdevenir juntament amb el cant de la Senyera una mica doncs, els cants reivindicatius i himnes oficiosos de Catalunya. No? El cant de la Senyera hem de recordar que fa referència a l'emblema dels cors, per això és el cant de la Senyera. Per això la dictadura de Primo de Rivera, aquí, com que mira, com que l'emblema dels cors no ho va prohibir, però la gent ho va agafar com a sinònim de la bandera, no? De la Senyera catalana. No? Per això era aquest himne oficiós. No? Bé, posteriorment posarem la 4, que és una altra també de Morera, sota de l'Om. Bé, la Sardana de les Monges, que era la que sentíem abans, aquest any 2019 ha fet 100 anys de la seva estrena, no? Bé, en aquella època, bueno, doncs es va començar a imposar les consignes del glosari d'Enxenius, que saps que era l'Eugeni d'Ors, que proclamava uns postulats noucentistes, universals, l'ordre contra l'anarquia... tota una sèrie... Aquesta glosa criticava aquest esperit melancòlic, que deia que era un esperit melancòlic i depriment de l'emigrant de Vives, per exemple. I aquí, a més a més, s'hi van apuntar uns quants que criticaven, imagina't, criticaven el Palau de la Música, com l'estètica del Palau de la Música, com a local horrible. Això ho deia el Josep Pla.
De veritat?
El Josep Pla el qualificava de local horrible, indescriptiblement desgraciat, en el qual m'és impossible concentrar-me. I fins i tot hi havia qui deia que se l'hauria d'enderrocar, aquest local s'hauria d'enderrocar, perquè en aquells moments començava a néixer una activitat que ara està potenciadíssima, que és el turisme, no? Aquella època començava d'una manera molt incipient el turisme, i llavors no recordo qui era, però deia que s'hauria d'enderrocar perquè aquest edifici espantaria els turistes que poguessin venir a Barcelona.
Precisament
una de les principals activitats del Palau en aquests moments, a part dels concerts, són les visites turístiques, precisament.
Sí, jo l'he feta, la visita turística al Palau de la Música.
I moltes vegades, no amb concerts, però sí amb assajos, no? Vull dir que hi ha assajos a l'escenari i es fa la visita turística, el qual li dona, jo penso que li dona un plus a la visita, no?
Jo crec que li dona més gràcia, sí, efectivament.
Bé, doncs el 1913 neix una associació, que és l'Associació de Música de Cambra, que era una associació creada per un grup inquiet de joves i gent cultivada, músics amateurs, empresaris, que volien dotar la ciutat d'un entreteniment alternatiu als esports, sobretot al futbol, que en aquell moment començava a estar de moda, i el futbol, imagina't, havia substituït com a esport nacional a l'excursionisme. Fins aleshores, l'esport nacional i l'excursionisme, i el futbol començava a prendre-li aquest lloc. El Pau Casals va agafar la direcció artística d'aquesta associació i a sobre va crear la seva orquestra l'any 1920, i amb aquest fet va dotar a la ciutat de Barcelona d'unes eines musicals que fins aleshores no tenia, no? Va ser aquesta orquestra Pau Casals va ser molt famosa a l'època, i grans compositors del moment li van escriure obres i van venir a dirigir-la. Amb això, i amb l'Orfeó Gracienc, que en aquell moment havia passat a ser el cor de referència, el català, com dèiem, estava una mica en estat, no letàrgic, però sí una mica massa classicot, doncs es van donar primeres audicions de grans obres a Barcelona. No? I l'any 1917 va ser el 25 aniversari de l'Orfeó Català. Llavors, aquí es van donar tota una sèrie de audicions, de concerts, es va fer un concert que amb 5.000 cantaires, amb 52 orfeons...
5.000?
5.000 cantaires.
Però no tots alhora, no?
A la plaça Catalunya, tots. Sí, no ho sé. Com que no hi ha vídeos i fotos sí, però no hi ha gravacions ni vídeos d'això. Però sí, jo crec que van arribar a cantar...
No, m'aixaca al Palau de la Música, dic, com jo 5.000, jo crec que...
No, 5.000 5.000 a la plaça Catalunya.
Val, val.
Però això va ser, aquí comença una època molt convulsa, que acabarà amb la dictadura de Primo de Rivera de l'any 23, i aquí sí que llavors entrem en un moment de prohibicions i de una mica fosca. Però deixa'm, encara em queda poca estona, però encara puc explicar una cosa curiosa, que amb això acabarem. Que és que a l'any 25, en plena dictadura de Primo de Rivera, i en plena prohibició de moltes activitats artístiques, entre altres, molts concerts de l'Orfeó Català i de l'Orfeó Gracienc, l'Orfeó Català va aconseguir burlar la prohibició i fer un pelegrinatge a Roma, que va tenir una repercussió mediàtica molt important en aquell moment. A més a més, van tenir audiència amb el papa, que en aquell moment era Pius XI. I això va ser molt, molt, molt comentat i molt, bueno, molt, un fet realment important a l'època. No? I al tornar, quan va tornar a Catalunya, moltes institucions doncs estaven, van fer homenatge a aquest fet. No? Entre altres, el Futbol Club Barcelona, que va organitzar un partit contra el Júpiter per celebrar aquest fet que l'Orfeó havia tingut aquesta repercussió internacional i que bueno, era una mica l'emblema d'una situació on hi havia una dictadura, no?
Sí,
no? I fins i tot doncs, el president Joan Gamper, en aquell moment, president i fundador, va fer unes declaracions a la premsa que deia que el Futbol Club Barcelona vol ser l'Orfeó Català del futbol.
Més que un Orfeó, eh?
Més que un Orfeó, sí, més que un Orfeó, més que un club, no? Aquell dia, en aquell partit, l'himne espanyol va ser fortament xiulat i el governador civil de... Bueno, que era militar, evidentment, d'aquell moment, que era un tal Milans del Bosch,
home,
això us sonarà,
home,
eh?
Home,
és l'avi del colpista del 23 del 23F, doncs va clausurar tant l'Orfeó Català com el camp del Barça, i es van prohibir doncs els partits de futbol, els concerts, bueno, això va suscitar un important moviment de protesta, fins i tot molts intel·lectuals de Madrid es van sumar i van signar un manifest demanant l'aixecament d'aquesta suspensió i bé, es van haver d'ajornar tota una sèrie de campionats que estaven previstos, però sembla que al final sí, es va aixecar aquesta prohibició i realment doncs, bueno, doncs les activitats tan esportives com orfeonístiques sempre sota la supervisió, no oblidem de la censura, doncs no, van poder seguir
tenint la censura, sempre tenia els ulls posats.
Mira, posarem una música ara que lliga amb això que estàvem explicant. Això és un fragment de Cançó d'amor i de guerra. Això també és una gravació en directe fet aquí al Teatre Auditori de Sant Cugat l'any 2012, i l'he posat perquè precisament aquesta obra va ser una de les principals víctimes d'aquesta censura d'aquest senyor, d'aquest Milans del Bosch. Curiosament, el pare d'aquest senyor, o sigui el besavi del colpista, era tot el contrari, era un home de tendència liberal, de tendència quasi àcrata, era militar, però era la cara oposada. Suposo que el fill, aquest avi del colpista, doncs no sé, per contraposició al pare, el que fan moltes vegades els
sí,
fills...
Sí, home, és la rebel·lió.
Contra el pare, doncs es va rebel·lar contra això i se'n va anar a l'altra banda. I Cançó d'amor i de guerra és una de les obres que va patir més talls i més mutilacions. De fet, es va estrenar mutiladíssima ja, i amb el títol canviat. El títol original no era Cançó d'amor i de guerra, sinó que era Els soldats de l'ideal, i tot això va ser a resultes de les arts d'aquest magnífic senyor, d'aquest senyor Milans del Bosch, que bueno, que doncs va fer de les seves durant tota la dictadura de Primo de Rivera.
Doncs amb això haurem d'acabar.
Doncs ho posarem, mira, posarem el número 6 mentre marxem, amb això ens despedim. Això és el cant del poble, i en parlarem un altre dia, però és una intentona que hi va haver de convertir aquesta música, aquest himne del poble, aquesta cançó del poble, en himne nacional de Catalunya.
No va reeixir.
No va reeixir, va fracassar.
Doncs, Lluís, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Moltes Adeu. Gràcies. Llibertat, joia que ha inflamat el...
al cel, pals i ginestes, vola sobre el front l'estel.